Mapamundi, amb Marta Prat.
Hola, bona nit. Jackie Smith, la nova ministra d'Interior del Regne Unit, ha passat la seva primera nit en el càrrec completament en blanc, donat l'escenari de pànic que s'ha dibuixat avui a la capital del país, on s'ha detectat un vehicle carregat d'explosius. Material que, si hagués detonat, hauria pogut fer una autèntica massacre, segons ha assegurat Scotland Yard. Després d'aquest primer senyal d'alerta, la policia ha localitzat dos altres vehicles sospitosos sense que, de moment, s'hagi verificat cap informació sobre qui pot estar al darrere de tot plegat. I als Estats Units, el Tribunal Suprem ha donat una veritable sorpresa en confirmar que estudiarà si la justícia federal ha d'admetre a tràmit els recursos dels presoners de Guantánamo perquè se'ls permeti gaudir del dret a ser defensats amb totes les garanties processals. Al nostre espai de l'entrevista tindrem l'oportunitat d'escoltar de primera mà el testimoni d'un home que és la mà dreta del cap del Pentàgon, Robert Gates, el responsable de l'aplicació de l'estratègia militar nord-americana arreu del món. Es tracta de Ryan Henry. Totes aquestes i d'altres informacions des d'ara i fins les 9. La psicosi s'ha apoderat de la capital britànica després que la policia ha desactivat un cotxe bomba aquesta matinada en ple centre de Londres. Aquest vespre s'han tancat el trànsit i ha cordonat dos carrers del centre per la presència de dos altres vehicles sospitosos. De moment, però, no s'ha apuntat cap pista sobre l'autoria de l'atemptat frustrat. Jenny Lozano.
La bomba l'han trobada en un cotxe de la marca Mercedes aparcat al costat d'un club nocturn molt a prop de Piccadilly Circus. Alguns testimonis han assegurat haver vist el cotxe circulant de forma vacil·lant fins que ha topat contra una paperera. Després el conductor hauria fugit. La policia ha informat que el cotxe anava carregat de gasolina, gas i claus. Alguns mitjans britànics apunten que també s'ha trobat un telèfon mòbil amb què es pretenia detonar l'artefacte. La policia assegura que no hi ha dubte del mal que hauria fet la seva explosió. Escoltem el cap de la policia antiterrorista de Londres, Peter Clark.
Les anàlisis científiques ens diran quins danys i ferides hauria pogut provocar aquest artefacte. No obstant això, fins i tot en aquests moments és obvi que si l'artefacte arriba a detonar hi hauria pogut haver un nombre important de ferits i morts.
Aquest ensurt és el primer gran desafiament que afronta el nou govern de Gordon Brown, que va prendre possessió ahir mateix. El nou primer ministre ha assegurat que l'amenaça terrorista contra el Regne Unit és seriosa i continuada i demana a la població que estigui vigilant.
El primer deure del govern és la seguretat de la seva gent i, com els serveis de seguretat ens han dit en moltes ocasions, afrontem una amenaça seriosa i continuada contra la seguretat del nostre país. S'ha de permetre que la policia investigui aquest incident i que després ens informi, però això ens recorda la necessitat d'estar sempre en alerta i a la població que estigui en alerta davant qualsevol incident potencial.
Sobre l'autoria, de moment no s'ha fet pública cap hipòtesi, tot i que la policia subratlla les similituds amb un suposat complot terrorista d'Al-Qaeda desmantellat el 2004. En qualsevol cas, la sensació d'inseguretat s'ha estès aquesta tarda per tot el centre de Londres i la policia ha cordonat dos carrers per inspeccionar vehicles sospitosos. De moment, un d'aquests dos carrers ja ha estat reobert al trànsit.
I la nostra propera informació també s'emmarca en la lluita antiterrorista, o si més no, en totes les conseqüències que comporta. I el Tribunal Suprem dels Estats Units, en aquest cas, ha decidit considerar si les Corts Federals han d'escoltar les apel·lacions dels presoners del centre de detenció de Guantánamo contra el seu empresonament. Una decisió molt poc habitual, i més tenint en compte que l'abril passat el Suprem va rebutjar una petició semblant que havien presentat els advocats d'aquests reclusos. Washington, Xavier Vilà.
És molt inusual que el Suprem canviï d'opinió. De fet, no ho havia fet mai en els últims 30 anys. A més, l'alt tribunal no acompanya cap argumentació afegida a una decisió que, de fet, alguns magistrats ja havien advertit a l'abril que podrien revertir si el pes de les proves ho demandava. I la setmana passada es va produir un fet puntual que pot haver canviat les coses, segons reconeixia a aquesta casa Jen Descal, especialista en Guantánamo de l'organització Human Rights Watch.
Sabem que la setmana passada els advocats van proporcionar-los una declaració jurada d'un tinent coronel que va participar en la confecció dels tribunals militars contra enemics combatents. Allà aquest militar es deia pertorbat per les tècniques poc adequades dels procediments legals.
A Ara el Suprem podria escoltar el cas a la tardor. La Casa Blanca, mentrestant, que manté la confiança en la seva posició legal, segons un comunicat emès pel portaveu del Consell de Seguretat Nacional, Gordon John Drew, i una posició legal que sempre ha negat el dret d'habeas corpus als detinguts.
Mantenim la nostra connexió amb Washington. Fa 5 mesos els Estats Units van anunciar que volien crear un nou comandament militar a l'Àfrica per, entre altres coses, ajudar els països del continent més pobre del món a ser més efectius en la lluita antiterrorista. Aquest projecte ha estat batejat amb el nom d'Africom i, segons els que el critiquen, també amaga l'interès de Washington de garantir-se el subministrament de recursos naturals. El nostre corresponsal a Washington, Xavier Vilà, ha parlat amb el responsable de l'aplicació de l'estratègia militar nord-americana arreu del món, Ryan Henry, que a la vegada, com dèiem, és la mà dreta del cap del Pentàgon, Robert Gates.
L'entrevista.
Mr. Henry, thank you very Senyor much. Henry, moltes gràcies per ser amb Catalunya Ràdio. Bona nit.
Tonight and good evening to you.
Thank you very much.
Who is that new? Com s'està implementant aquest comandament a l'Àfrica? Quin és el principal objectiu d'aquest projecte?
Well, the main goal.
Bé, l'objectiu principal és el de proveir, mirar cap a l'Àfrica per mantenir la seguretat nord-americana. Vull dir amb això que tots els països miren pel seu benefici, però nosaltres creiem que servim millor els nostres interessos en una situació on dotem de capacitat als africans per garantir la seva pròpia seguretat. Que siguin capaços de proveir-se del lideratge, de l'assistència i de la logística i també dels efectius necessaris perquè estiguin segurs a tot el continent. Creiem que l'Africom pot exercir un paper a l'hora d'ajudar-los a desenvolupar aquestes capacitats.
Fins ara han rebut una reacció positiva. Sobretot m'interessa la reacció francesa. Tinc entès que han estat en contacte amb el govern francès. Ells tenen forts vincles amb l'Àfrica. Quina reacció han tingut?
Els nostres objectius són molt similars als de França. Tots dos estem molt interessats a treballar conjuntament. Ser capaços de cooperar perquè els dos puguem fer una feina millor. Per tant, diria que ha estat molt cordial.
Tell me about, em pot explicar per què cal ara l'Africom?
Bé, la raó que ho fa necessari és la creixent importància de l'Àfrica com a força emergent al món. Són 800 milions de persones i cobreix el 22% de la superfície de la Terra. És ric en recursos minerals i és una àrea que està esdevenint políticament important. A més, hi ha reptes de seguretat significatius a l'Àfrica. I mentre això passa, no tenim ara mateix una manera efectiva d'afrontar l'Àfrica com a continent, perquè ara ens en fem càrrec a través de 3 comandaments geogràfics. Per tant, del que es tracta amb l'Africom és de consolidar els nostres esforços a l'Àfrica sota un únic comandant de 4 estrelles.
Fins a quin punt és fonamental la lluita antiterrorista?
Bé, la lluita antiterrorista tendeix a ser més o menys important en funció de la zona on ets. Els que no han tingut una activitat terrorista significativa, especialment l'associada amb la gran guerra contra el terrorisme que ha impactat en tants països, però també hi ha els qui, particularment al nord d'Àfrica, tendeixen a estar més preocupats per aquest aspecte.
Al nord de l'Àfrica hi ha un país amb el que tinc entès que han mantingut contactes, com és el Marroc. Com vostè sap, a Espanya vam tenir un atemptat terrible anys enrere. Com a resultat d'allò, el govern espanyol va decidir retirar les tropes de l'Iraq. Atès que han tingut aquest contacte amb el govern marroquí, hi ha possibilitats també de parlar amb el govern espanyol perquè els ajudin a saber què cal fer al nord d'Àfrica?
Estaríem disposats a parlar amb qualsevol país que ajudi els africans a ser capaços d'adreçar els problemes de seguretat dels africans d'una manera constructiva. Durant la tardor començarem consultes amb un seguit de països i esperem que Espanya estigui entre aquests països.
Permeti'm acabar amb l'aspecte humanitari. Què es pot fer a l'Àfrica? Hi ha una situació desastrosa al Darfur. S'ocuparan d'això, també?
Ara mateix, les Nacions Unides i la Unió Africana s'ocupen del Darfur. Fa poc han assolit un acord amb el govern del Sudan per enfocar el problema d'una manera efectiva. Nosaltres seguirem donant suport als esforços que estan en marxa.
Com?
Bé, doncs en la manera com hem aprovat fins ara una força conjunta entre les Nacions Unides i la Unió Africana perquè siguin capaços de proveir la seguretat. Donem una mica d'assistència, ara mateix en el terreny de planificar esforços, i seguirem jugant un rol, el rol constructiu que se'ns demani a la rereguarda.
Senyor Henry, gràcies per ser amb nosaltres, que vagi bé.
Thank you.
3 minuts i arribarem a 3:15 del vespre. El primer ministre de la Costa d'Ivori, Guillaume Soro, ha sortit il·lès avui d'un atemptat contra el seu avió. Uns desconeguts han disparat un coet contra l'aparell en el moment que aterrava a l'aeroport de Bouaké, la capital dels antics rebels del nord. L'atac ha provocat la mort d'almenys 4 persones de la seva escorta. Albert Manyà.
Soro, el líder dels rebels del nord, viatjava a aquesta zona del país, teòricament sota control dels seus partidaris, per nomenar 15 magistrats en el marc d'un procés de pau que pretén desplegar l'administració estatal a tot el territori. De moment no s'ha identificat els autors de l'acció, però algunes fonts apunten que es tracta d'un grup aïllat. Altres hipòtesis insinuen que es podria tractar d'alguns rebels del nord descontents amb l'entrada al govern del seu líder, compartint el poder amb el seu enemic, el president Laurent Gbagbo. Tot plegat evidencia la fragilitat de l'acord de pau firmat a l'abril, que va posar fi a més de 4 anys d'enfrontaments. Un dels principals punts del procés de pau és la reunificació del país, que actualment està separat per una força multinacional de l'ONU.
I de l'Àfrica a l'Amèrica Llatina, el govern de Colòmbia ha elevat el grau de les acusacions a les FARC per la mort el 18 de juny d'11 diputats segrestats fa 5 anys. El ministre de Defensa, Juan Manuel Santos, ha dit que tenen informacions que aproven que van ser assassinats pel grup guerriller de forma quasi premeditada.
El president colombià, per la seva part, Álvaro Uribe, ha viatjat fins a Cali per reunir-se amb els familiars de les víctimes. Des d'allà ha demanat ajuda a l'Organització d'Estats Americans per localitzar els cadàvers. Vol formar una comissió forense amb el suport de l'Església i la Creu Roja. Uribe ha donat detalls de la incongruència de la versió de les FARC.
El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal que se quiere confundir con fuego cruzado, con la fuerza pública, fuego cruzado que no existió. La muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados y heridos, muestra que no hubo fuego cruzado, que los terroristas de las FARC quieren ocultar el crimen de lesa humanidad que habrían perpetrado.
Mentre l'OEA ja ha demanat a l'organització armada que se sotmeti a una investigació internacional perquè la seva versió no ofereix credibilitat, les FARC han anunciat que només entregaran els cossos dels 11 diputats si disminueix la pressió de l'exèrcit a la zona.
Les notícies en un minut.
Som a punt d'arribar a 3:15. Saludem Jaume Brufau. Bona nit.
Hola, bona nit. Repassem algunes de les notícies més importants i comencem encapçalant aquest recull amb l'operació sortida que fa que molta gent sigui a les carreteres perquè els més afortunats comencen vacances de juliol. Les previsions del Servei Català del Trànsit parlen de 500.000 de vehicles. Sapiguem l'última hora. Equip Viari Catalunya Informació. Sara Canyete, bona nit.
Bona nit. Doncs destacar sobretot l'autopista P7. Aquí es mantenen les aturades des de Mollet i fins al peatge de la Roca. En sentit nord també molt carregat tot el tram de Girona i en sentit sud retenció des de Banyeres del Penedès i fins a Roda de Barà, la Nacional 340, carregada en aquest mateix tram entre Roda de Barà i el Vendrell. L'autopista del Garraf també amb aturades de sortida des del Nus de Llobregat i fins a l'altura de Sant Boi. L'autopista del Maresme amb retenció entre Cabrera de Mar i Mataró i pel que fa a les vies de la costa, destaquem la C35 amb aturades entre Massanet i Vidreres, direcció Les Platges.
Això un dia que el Consell de Ministres ha rebutjat la proposta del titular d'Indústria, Joan Clos, i mantindrà congelada la factura domèstica de la llum perquè no augmenti per damunt de l'IPC. Clos, que pretenia pujar-la un 1,8% a partir de diumenge, acata la decisió. I acabem parlant-vos tant de la Biblioteca de Catalunya, que commemora al llarg de l'any el seu centenari en diferents actes com concerts, presentacions de llibres i una gran exposició que repassa la seva història. L'entitat es marca també els seus objectius futurs, acabar el procés de digitalització dels seus fons i també del temps. Molt tranquil, cel serè arreu de Catalunya, temperatures més altes, es preveu que es generalitzi aquest ambient d'estiuenc i s'intensifiqui la calor, per demà més sol i més calor.
Una vida normal és plena de camins, però quan menys t'ho esperes, trobes una drecera, més excitant, plena de corbes i de sorpreses. Et quedes amb la vida normal o agafes la drecera? Condueix un Audi A3 per 150 euros mensuals.
Audi A3 Attraction 1.6, 102 cavalls, per 150 euros al mes amb 23 quotes. Entrada 6.900 euros, quota final 12.850 euros, TAE 4,94%. Oferta Volkswagen Finance, xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
La morna de Cesària Évora, les polifonies de D16, la veu d'Omar Pene, el blues de Taj Mahal, el flamenc de Carmen Linares.
Arriba el 8è Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona, un punt de trobada pel diàleg entre cultures i la diversitat.
Del 30 de juny al 15 de juliol, música, cuina i activitats dels 5 continents en els racons més emblemàtics de Girona.
Viu el Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona a Catalunya Música.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Mapamundi, amb Marta Prat.
Polònia ha tornat a provocar polèmica avui entre els seus socis comunitaris, qüestionant alguns continguts de l'acord que van arribar la setmana passada als líders dels 27 sobre el futur tractat de reforma de la Unió Europea. El primer ministre polonès ha arribat a parlar de reobrir les negociacions sobre el text, un comentari que més tard s'ha vist obligat a matisar per les pressions de la Comissió Europea i del govern de Portugal, que a partir de diumenge, recordem-ho, assumeix la presidència de torn. Brussel·les, Nando Zenoguera.
L'amenaça de Polònia ha rebut les crítiques del president del Parlament Europeu, Hans-Geert Pöttering, mentre que el primer ministre portuguès, José Sócrates, que presidirà la UE a partir de diumenge, ha volgut donar a entendre que tot ha estat un malentès. I és que el primer ministre polonès, Jarosław Kaczynski, ha destapat la caixa dels trons quan ha dit que volia reobrir el debat sobre el sistema de vot durant les negociacions pel futur tractat europeu, una qüestió que es va tancar a la cimera de caps d'estat i de govern. El portaveu de la comissió, Pierre Enkilde, ha recordat Varsovia que ha de complir el que ha pactat.
Until I have seen it, we have...
Pel que he vist fins ara, no tenim cap indicació oficial, sigui quina sigui, sobre cap intenció de retornar a aquesta qüestió. Això es va establir clarament al Consell Europeu, a la cimera de la setmana passada, i el mandat, i l'acord és l'acord.
Després del revolt, Kaczynski ha matisat les seves paraules, assegurant que no vol renegociar res, sinó només clarificar un dels punts sobre el sistema de vot. És el que permet congelar una iniciativa no desitjada per un grup de països que no arriben matemàticament a la minoria per bloquejar-la.
Continuem parlant d'Europa perquè Dinamarca i Alemanya s'han posat d'acord per construir el que serà el pont més llarg del continent. Tindrà 19 quilòmetres, s'espera que estigui acabat l'any 2018 i costarà uns 5.000 milions d'euros. La nova comunicació permetrà el transport per carretera i ferrocarril entre el nord d'Alemanya i la península d'Escandinàvia, perquè enllaçarà amb un altre pont que uneix Dinamarca amb Suècia. Berlín, Oriol Serra.
Si prenem com a punt de partida el repartiment del cost total d'aquesta obra faraònica, queda ben clar que Dinamarca és la principal interessada en la construcció del pont de Fehmarn Belt, que entrarà en funcionament l'any 2018 unint les poblacions de Puttgarden, situada a l'illa alemanya de Fehmarn, i la de Rødby, a l'illa danesa de Lolland. D'aquesta manera, el trajecte entre Hamburg i Copenhague es podrà fer en 3 hores i mitja, una hora menys que fins ara. Dels 5.600 milions d'euros que s'invertiran per construir-lo, només 800 els assumirà Alemanya, que s'ha compromès a electrificar la xarxa ferroviària entre Hamburg i Puttgarden. La resta de la inversió anirà a càrrec de Dinamarca, que serà la part propietària del pont. Amb tot, els dos països esperen rebre ajudes de fins a un 20% del cost de l'obra procedents dels fons previstos al programa de la xarxa transeuropea de la UE. El pont de 19 quilòmetres de Fehmarn s'aguantarà sobre un total de 70 pilars, un fet que centra els arguments dels grups ecologistes que s'hi oposen, ja que consideren que la construcció obstaculitzarà l'intercanvi natural d'aigües entre el Mar del Nord i el Mar Bàltic, així com la circulació d'aus migratòries entre el continent i la península escandinàvica.
9 minuts i mig i arribarem a les 9 del vespre. Continuem en aquest cas amb el Pròxim Orient. França ha donat suport al president palestí Mahmoud Abbas de visita a París en la seva pugna amb el moviment islamista Hamas. El govern presidit per Nicolas Sarkozy considera que cal aprofitar els actuals moments de convulsió a Gaza i a Cisjordània per rellançar el procés de pau al Pròxim Orient. Connexió ara amb París. Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha recollit avui a París, després de la trobada amb el president francès, el compromís del suport a l'hivern de França com a representant del govern legítim després del greu conflicte amb Hamas dins el govern. El ministre d'Afers Estrangers francès, Bernard Kouchner, ha dit en roda de premsa conjunta amb Abbas que la crisi a Gaza va demostrar qui es legitimava per la violència en referència a Hamas i qui actuava sota la legalitat en referència a Fatah, i que ara el que cal és aprofitar aquest moment convuls per rellançar converses de pau entre Israel israelians i palestins, tots dos, ha dit, amics del poble francès. El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha insistit en la necessitat d'un desplegament d'una força internacional de l'ONU per garantir la seguretat en unes eleccions anticipades i s'ha felicitat el compromís i implicació de França per trobar una sortida al conflicte.
Penso que la posició francesa reflecteix una determinació més enllà del nivell polític i ha d'encaminar-nos cap a la pau. Això m'ha donat esperança. Penso que França jugarà un paper important i continuarem els contactes en aquest sentit.
Tant Abbas com Bernard Kouchner han coincidit en destacar la urgència de trobar una via política, més enllà també de la necessitat de trobar una solució a nivell econòmic i humanitari pel poble palestí.
Gràcies, París. Maria Rovira. El president d'Israel, Moshe Katsav, ha dimitit avui formalment un cop esquivat la presó per un escàndol sexual. La renúncia arriba l'endemà d'admetre els delicats temes d'assetjament i actes indecents a canvi que la fiscalia li retirés el càrrec de violació. Jerusalem, Domènec Subirà.
Hola, bona tarda. El president israelià Moshe Katsav ha presentat la seva dimissió després d'arribar a un acord amb la fiscalia pel qual s'han retirat de l'acusació contra ell els càrrecs de violació, agressió sexual i abús d'autoritat que comportaven les penes de presó més dures. Així, el president israelià evitarà la presó. A canvi, ha admès els càrrecs d'assetjament sexual, assetjament d'un testimoni i agressió indecent. Pagarà indemnitzacions a les víctimes i ha dimitit del seu càrrec. La fiscalia ha recomanat que rebi una condemna de llibertat condicional, la durada de la qual l'han de determinar els jutges. La resolució del cas ha provocat la protesta de les associacions de dones i de víctimes que estudien convocar una manifestació. El fiscal general de l'Estat, Menachem Mazuz, va anunciar ahir l'acord assolit amb els advocats de Katsav i el va defensar, advertint que en cas d'haver anat a judici no tenien la convicció d'haver pogut provar tots els càrrecs. Mesos enrere, però, a l'inici del cas, el mateix Mazuz va dir que la policia tenia suficients evidències, declaració que ara li retreuen des d'alguns sectors que fins i tot demanen la seva dimissió. Mazuz també va afegir que era beneficiós per l'Estat evitar el lamentable judici del seu president. La policia considerava provades les acusacions de violació d'almenys dues dones funcionàries sota les ordres de Katsav, tot i que hi va haver més denúncies. La dimissió de Katsav es farà efectiva diumenge i el pròxim 15 de juliol assumirà el càrrec el veterà Simón Pérez, escollit pel Parlament.
Tres civils palestins morts i 50 de ferits al nord del Líban.
Els soldats libanesos han disparat contra centenars de palestins, entre ells dones i nens, que intentaven tornar al camp de refugiats de Nahr al-Bared, d'on van fugir a final de maig a causa dels enfrontaments entre l'exèrcit i el grup radical palestí Fatah al-Islam, el qual es relaciona amb Al-Qaeda.
El principal bloc polític sunnita suspèn la seva participació al govern de l'Iraq.
El Front de la Concòrdia abandona l'executiu, dominat pels xiites, fins que resolgui el procés judicial contra un dels seus membres, titular de la cartera de Cultura. Es tracta d'un afer no gaire clar, però que sembla tenir relació amb una investigació per assassinat. El partit sunnita domina una sisena part del Parlament iraquià i té 6 ministres al govern.
Soldats nord-americans maten una família a l'Afganistan.
Ho ha denunciat una ONG local que acusa l'exèrcit dels Estats Units de detenir 15 civils en la mateixa operació a l'est del país. En canvi, fonts militars nord-americanes asseguren que han mort un nombre indeterminat de talibans en resposta a un atac.
L'Apunt, amb Arcadi Oliveres.
La gent que viatja per aquests països ens diu que a hores d'ara la situació econòmica i probablement també la situació de llibertats a Marroc és bastant millor que no pas la dels seus països veïns, com pot ser Argèlia i sobretot com és el cas del represaliat país de Tunísia. Això, sens dubte, ens ha de fer alegrar. Però potser, perquè l'alegria fos completa, valdria la pena canviar algunes coses més. Aquests dies ha sortit als diaris el fet de que Mounir Mahadi, que és el secretari del rei Mohamed VI, acaba d'adquirir en el Ministeri d'Afers Religiosos uns terrenys a un preu 4.000 vegades més barats que el preu de mercat, el qual li ha suposat una considerable guany d'uns 18 milions d'euros. Hem de tenir en compte que el senyor Mounir, a més, és el president de Siger, si llegim al revés, Siger, veiem que és Regis, que és l'empresa que administra el patrimoni reial, una empresa que a hores d'ara manté el seu poder, el 8% del producte interior brut marroquí i el 60% dels valors cotitzats a la borsa marroquina. Si això ho lligava amb el fet anterior del pare de l'actual monarca, Mohamed VI, que era en Hassan II, que sembla que quan va morir va deixar, sobretot a París, una fortuna superior al propi deute extern de Marroc, ens hem de preguntar si no és necessari que perquè la democràcia a Marroc sigui completa es comenci a desacralitzar d'una forma immediata el beneplàcit, la situació de la família reial marroquina.
I avui a la nostra revista de premsa, el gir de Walter. El setmanari italià L'Espresso dibuixa el camí que té per davant Walter Veltroni, l'actual alcalde de Roma i candidat favorit per liderar el futur Partit Democràtic, una formació que s'ha de constituir en aquell país a la tardor i que pretén aglutinar les principals forces d'esquerra. David Casablancas.
Veltroni, que ara farà 52 anys, va llançar la candidatura dimecres, el mateix dia que el seu coetani Tony Blair deixava el cap del govern britànic. El seu discurs de presentació s'ha fet a imatge i semblança de les grans escenificacions dels demòcrates nord-americans, com els germans Kennedy abans o Barack Obama a l'actualitat. Un tipus de líder que sempre ha apassionat el polític italià. Itàlia necessita un futur. És l'eslògan que repeteix i que reflecteix el somni personal que ha desitjat des de fa tants anys. L'autor assegura que el camí de Walter Veltroni per arribar a la candidatura d'avui ha estat ple de trampes i derrotes, però que els mesos que venen per davant, abans d'assumir el lideratge del nou partit de l'esquerra, seran gairebé una passejada. Té clars els principals temes de la pròxima campanya italiana. El primer, superar l'antiberlusconisme, després de 13 anys d'un sistema polític bipolar que només ha aportat una clara confrontació entre partits. El segon, la reforma institucional. Diu Veltroni que les institucions italianes necessiten renovar-se. Han perdut la racionalitat i l'equilibri. Són lentes i farragoses i posen el país en risc d'aturada. S'ha d'acabar amb la democràcia de les prohibicions per encetar la de les decisions. Per començar, diu L'Espresso, Walter Veltroni haurà de fer una autèntica neteja de cara al seu propi partit, amenaçat per les divisions que hi ha darrere del líder i de la manca d'identitat. Es tracta d'aconseguir un partit democràtic carnal, el projecte somiat per Veltroni, que és l'home dels sentiments, però també el del pla regulador amb què ha dissenyat l'economia romana. Un partit que, entre d'altres coses, segons ell, s'haurà d'ocupar de les emergències socials i de recuperar terreny al nord d'Itàlia, on l'esquerra s'arrisca a desaparèixer. Molts objectius. Les expectatives són moltes, potser excessives. Només Veltroni sap que ara no pot decebre.
La contraportada.
El Consell de Seguretat de l'ONU ha posat fi avui a la missió dels seus inspectors a l'Iraq, encarregats de localitzar les presumptes armes de destrucció massiva que, sense haver-se trobat mai, van provocar la invasió del país l'any 2003. Rússia ha estat l'únic membre d'aquesta alta instància que s'ha abstingut en la votació. La resolució tanca, doncs, el mandat de la comissió per controlar, verificar i inspeccionar, així com localitzar i desmantellar, les eventuals armes químiques i míssils de llarg abast que hi pogués haver al país àrab. Es tanca un capítol que passarà a la història com un dels més foscos d'aquest principi del segle XXI. El més increïble és que es tanca, sense grans escarafalls, com si es tractés d'un afer administratiu qualsevol. Després d'una invasió armada, del derrocament d'un règim que ningú no discuteix que fos una tirania, en definitiva, després d'un terratrèmol que ha sacsejat no només la societat iraquiana, sinó tota una regió que queda més inestable que mai. Fins quan haurem d'esperar que algun dels líders mundials que van prendre la decisió mostri un mínim senyal d'avergonyiment davant la inexistència del temut arsenal? Probablement no hi ha resposta per això. Bona nit, fins dilluns.